Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Què tal, oients? Com esteu? Benvinguts al Revolució edició diumenge. Avui molt contenta de començar el programa al costat d'un humorista que us he de dir que vam estudiar junts a l'escola. Jo anava a les Salesianes i no us ho creureu. Xavi Franquès, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
És veritat que vam estudiar BUP plegats?
Sí, cert, és cert, és cert. És la teva carta de presentació sempre que ens trobem algú. Diu, perquè a tu et fa molta il·lusió aquest detall, no?
Home, vam estudiar el mateix, però hem acabat amb mons molt diferents. Tu en l'humor i jo en la tecnologia.
Sí, però fixa't que ens hem acabat juntant amb tot el que té a veure amb la comunicació, perquè sempre que ha sigut en formats de l'audiovisual, d'alguna manera, no? Perquè vam coincidir TV3, també en una època fa molts anys.
Sí, de reporters.
Doncs està tot igual. Ara estic col·laborant al Planta Baixa i està, aquests passadissos, tal com estaven, te'n recordes amb aquells plotters que hi havia a l'Alsius, estan iguals però amb molt menys color, saps? Vull dir que la cosa... I aquí no, aquí Catalunya Ràdio, escolta, l'aire condicionat...
Has vist quin estudi?
És fantàstic.
Revolució, pantalla, en un sofà, estàs...
Estic... I sobretot celebro lo de l'aire condicionat perquè és una cosa que està funcionant malament a tots els mitjans de comunicació, o la gent
fa molta calor.
Té molts fogots o...
Va començar l'estiu.
És
per
fantàstic.
Cert, Franquesa, creus que un acudit explicat pel ChatGPT, intel·ligència artificial, ens pot fer més gràcia que per un humorista?
Depèn de quin humorista. Clar, jo ja ho he provat, això, amb l'Alexa, concretament,
sí.
I són dolentíssims. Ah. Però també dic, la intel·ligència natural a vegades és molt pitjor que l'artificial. Ojo amb això.
Això també. En parlarem de seguida. Abans... altres temes. There's a tornado. Avui parlarem dels reptes immediats de la salut digital i sabrem de quina manera un gegant de les telecomunicacions com Vodafone treballa colze a colze amb els hospitals. I sabeu quina diuen que és la pròxima pandèmia? No us espanteu, que no és el coronavirus. Em refereixo a l'accés de feina innecessària i a la gran quantitat de reunions que no calen, ni tant. Jo crec que les reunions haurien de ser més curtes, de 15 minuts, 30 minuts, no calen les reunions d'una hora. I acabarem el programa descobrint amb el nostre Xerpa 4.0, a Lluís Soldevila, l'arma secreta de les persones del rendiment, que és l'automotivació. Ja sabeu que sempre ens trobeu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Avui amb un emprenedor de l'escena, amb un humorista, amb el qual parlem de tecnologia i passarem una molt bona estona. Wow.
Quin futur social i empresarial provoca la transformació digital? Totes les respostes a Revolució 4.0, amb Xantal Llavina. Wow.
Quan parlem de monòlegs d'humor, des de fa anys un dels grans referents és el Xavi Franquesa. És un humorista que ha picat molta pedra, que vol dir que ha fet tot tipus de feines, que ha pujat a molts escenaris, que ha col·laborat en molts programes, que ha escrit molts guions, que ha treballat moltíssim, però des de fa anys es dedica a allò que li agrada i això en el món actual té molt de mèrit. En un moment en què triomfen sobretot vídeos absurds a les xarxes socials, ell triomfa amb les paraules dalt d'un escenari. I que algú ens faci riure en un món cada dia quan escoltes les notícies que fa plorar més, no té preu. Franquesa, és que em fa molta gràcia avui que hagis vingut.
Ja veus, ja fer gràcia sense haver fet res és, jo crec que és l'objectiu de qualsevol còmic, que no
clar.
Hagis de fer absolutament res
clar.
Hi ha còmics que tenen aquesta habilitat que sense obrir la boca en un escenari ja són graciosos, això encara no ho he tingut jo mai del tot, però crec que arribaré a aquest punt que fins i tot encara que sigui per llàstima, la gent riurà sense que jo hagi dit absolutament res.
Bé, després explicarem una anècdota de les Salesianes que li vull explicar, sí, a veure si ell se'n recorda. recordar. Però, oients, abans vull saber doncs, la teva nota d'avui, no? Perquè tu dius això de estic bé, com estàs, no? Com a formulisme no et convenç. Explica'm això, no?
No, perquè, clar...
Estic bé, no estic bé, sí?
Sí, quan tu trobes algú, el primer que preguntes, si ets una persona mitjanament educada, és què tal estàs, no?
Sí, bé.
A tu, en aquest cas, no t'ho he preguntat a l'entrada, perquè ja t'he vist que estaves prou bé, la gent no et veu, però està cada cop que sona una musiqueta, molt ben seleccionades, per cert. Tu fas ballaruca, que això la gent no ho veu, però és important. I això jo ja detecto que en l'escala, hem de veure quina escala, perquè l'escala de l'estar bé, hi ha una escala de topisme, hi ha gent que té un topisme molt bèstia. Diguéssim, en l'escala Àngel Llàcer, per exemple, tu estaries al millor, avui estaries amb un 6, per posar-te un exemple, és un senyor que sempre va a tope, no?
Sí.
Doncs en aquesta escala podríem donar una puntuació, però en general jo, com m'ho pregunten, dono una nota. Diuen, Xavi, què tal estàs? Dic, mira, un 7/8. 7/8 està prou bé.
Sí.
Jo acadèmicament no ho he tret mai, un 7/8.
Ah, no? No,
jo sempre justejava. La Xantal sí, possiblement s'enfadava quan
jo treia una... Jo tenia bones notes sempre,
per això et dic que tu t'enfadaves quan treies, tu ets com el meu nebot, que quan treies una nota inferior al 8, te n'anaves cabrejada a casa.
Jo estudiava molt, sempre estudiava molt. La meva mare em deia, Xantal, no estudis tant. Imagina't.
I mira, però ha servit d'algú almenys.
Home,
ara tens una formació estupenda.
Home, dos carreres. Bé, va.
Què et sembla? Ah, carambes. O sigui, jo... Hosti, jo no vaig acabar la que tenia. Bueno, en fi. El tema és que estic amb un 8/2. Estic amb un 8.
Avui
sí. El que passa que vinc de Màlaga. Sí, avui ha sigut un dia bastant d'aquests pallissa, però
perquè hi ha dies de 4, no? Però tu professionalment estàs vivint un bon moment, no? Diria, Xavi.
Sí, i en lo personal també, perquè crec que has d'acompanyar molt. És molt difícil tenir una bona puntuació en lo professional si en lo personal no va acompanyada d'una tranquil·litat. I jo celebro més. Crec que tot ha arribat en un conjunt quan en lo personal sento una estabilitat, sento una pau. No és felicitat. Jo sempre ho tradueixo en pau. Pau amb el que sóc, pau amb el que faig, i crec que això d'alguna manera es pot traduir a la feina. Així, és molt complicat que algú estigui triomfant molt amb lo seu si en lo personal té un punt convuls, per entendre'ns.
Ja.
Crec jo, no ho sé, igual hi haurà gent que em diu que no, hi ha gent que ha passat a etapes molt convulses i ha triomfat molt amb... Pot ser, però crec que llavors no seria just.
Escolta, ara triomfes amb el monòleg Escocia. Què hi expliques?
Doncs explico precisament el que pot generar una miqueta de tensió arribat a aquesta... Ara, perquè, clar, ara has dit això que vam estudiar junts. Ara revelaré la meva edat, la gent sabrà la teva. És igual, diguéssim...
No passa
que
res,
parlo...
no m'amago.
No, si
digues,
estàs estupenda, filla, tu hauries de celebrar. Tu te n'hauries de posar més, perquè així
jo
la gent faria més ràbia.
Jo estic millor, franquesa.
Home, i tant. Jo també ho penso. Aquesta és l'actitud que volia jo. Perquè parlo precisament a l'espectacle sobre aquest impàs de vida, que és és a travessar la barrera dels 40, que jo quasi que estic pràcticament a punt de sortir-me'n, però travessar la carrera dels 40 hi ha gent que ho encaixa molt malament.
Uh-huh.
Ve acompanyat aquest tràngol amb una, moltes vegades amb una mena de, com de depressió, perquè veus que estàs encarant una fase, diguéssim, de la vida que ja comença a veure aquella llum al final del túnel, però no en el sentit positiu. Jo m'ho he pres com... Crec que és la meva millor etapa. I volia parlar d'això... Dels
40-50.
Bueno, 50 encara no he arribat, però vull dir, a partir dels 40, jo vaig fer un clic al cervell i vaig dir, hosti, crec que estic... Jo sóc molt del present. Sóc gens... no sóc gens, diguéssim... ara nostàlgic... I el futur em sembla que no hi ha estat mai ningú. Per tant, em centro molt en el present. I el meu present, crec que ara, a partir dels 40, ha sigut una cosa fenomenal, perquè ho he encaixat bé. M'ha agafat... Jo he sigut bastant idiota, en general. I crec que a partir dels 40 he començat a ser una miqueta...
Has madurat.
He madurat la idiotesa, com a mínim. Per tant, parlo, en l'espectacle, parlo d'aquest tràngol, de com passar-lo de la millor manera i, sobretot, amb humor, que sempre acompanya.
I de temes digitals i del mòbil, toques, també?
Doncs ho toco, en certa manera, perquè sóc d'aquests que tindria aquest discurs de que haig de resistir, però jo sóc de la vieja escuela, que diuen de l'oscul. No, has d'entrar, el que passa que hem d'entrar poc a poc i amb consciència. És a dir, no hem d'entrar a lo loco, perquè si no se'ns pot escapar de les mans. Però estic entrant i, sobretot, estic demanant ajuda allà on no arriba la meva intel·ligència. És a dir, van arribant nous formats i tu, aquests formats ens estan atropellant. Els que som d'una generació que venim dels 70, fins i tot 80, ens estan atropellant. Per tant, has de demanar assessorament i has de demanar ajuda si s'escau. Jo no te pido la luna, tan solo quiero amarte.
Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de... Xavi Franquesa. Ja saps per què sona Sergio Dalmau, no?
Home, m'ho puc imaginar.
Per què?
Primer, el Pep Capdevila, perquè és el Pep
sí,
Capdevila.
Sí, Josep.
Josep, bueno, Josep, Pep, sí. A casa li diem Pep, perquè el tenim com a cosa molt familiar, perquè totes les nostres mares han tingut... Ojo, aquí és on te vaig. Totes les nostres mares han tingut un CD de Sergio Dalmau i totes les nostres àvies i possiblement totes les nostres germanes i alguna que altra filla, també. I així em sento jo una miqueta, com el Sergio Dalmau, perquè crec que estic en aquest punt, aquest impàs de vida, que puc arribar igual a les àvies que a les mares, que a les dones de la meva generació, i fins i tot estic comprovant amb molta alegria que els fills de la meva generació. I això...
O sigui, ets el Sergio Dalmau de la comèdia,
clar, perquè agrades,
tu, eh?
Que arribis a agradar una miqueta a tothom.
Vale.
Vull dir, no seràs mai Elvis Presley, per entendre'ns, però, home, Sergio Dalmau, jo t'ho canviava ara mateix, Sergio Dalmau, el que significa. És un tio que, a més, ha portat una carrera molt, molt tranquil·la.
Molt, coherent, molt,
molt
coherent.
Molt honesta, molt coherent, i sempre amb brillantor. I jo el tinc com a referència, no en lo musical, però és un tio que sempre... No m'he comprat mai cap disc del Sergio Dalmau.
És molt maco. Jo l'he entrevistat moltes vegades. És un gran professional.
I tant.
I, a més, gran persona. I jo crec que un valor que té és la coherència, no? Que jo crec que les carreres es poden... allarguen el temps, hi ha un valor perquè s'allargui, que és ser coherent. Quan la gent no és coherent, llavors és quan s'espatlla. Parlant de pares i fills, no? Què et sembla el món que estem deixant als fills? Serà profitable? Què és el que menys t'agrada d'aquest món actual? No sé, què és? Què diries?
Home, no, el que sí que et vindria a dir, jo no tinc fills, però tinc, jo parlo amb el meu nebot, això, i faig, li poso molt d'èmfasi al tema aquest de no et puc donar consells fent comparatives. És a dir, jo mai em poso en la pell del meu nebot i li faig la comparativa de jo a la teva edat, jo... No, perquè estan visquent en un món completament diferent al nostre i crec que ara seria un error entrar en comparativa, que és una cosa que fem d'una manera pràcticament involuntària, no? Entrar en comparativa, no? Per entendre els nostres fills o els nostres nebots, el que sigui. Jo no, jo intento escoltar-lo molt. I els consells que li dono, no li imposo els consells. Jo li dic, li ensenyo la meva manera d'entendre la vida, de fer-ho, que és molt diferent a la dels seus pares, fins i tot, perquè tingui altres opcions, obrir-li un ventall i que a la llarga, quan la seva vida sigui ja una miqueta una cosa més assentada, pugui escollir el que vulgui. Aquesta és una miqueta, crec, que la manera que hauríem d'educar a les criatures, no?
Xavi Franquesa, molt actiu, per cert, també a les xarxes socials. Tu t'agraden? Per tu és una eina professional, no? Estar a les xarxes?
Sí, però ara saps que et deia això de demanar ajuda?
Sí.
Les xarxes socials, t'haig de dir que no les porto jo.
Ah, no?
No, tinc una persona més jove, curiosament, que me les porta. Home, jo ho superviso tot i dono el vistiplau d'absolutament tot el que s'hi posa. Però vull dir, la creació d'aquests vídeos que es van penjant i tal, els edita una altra persona, els penja... jo superviso i a vegades, si vull penjar alguna cosa, jo també la penjo. Però intento agafar una miqueta a distància perquè crec que ens està idiotitzant una miqueta.
Sí?
Sí.
I per
mi,
què?
Jo li tinc por a les xarxes socials.
Per què li tens por?
Són una eina que són ben utilitzada, és molt útil, però jo ara ja últimament estic veient fins i tot... Ja no et parlo de l'Instagram, que és una cosa que, evidentment, per la feina serveix, perquè pots exhibir a la feina que estàs fent, però... xarxes com X, l'antic Twitter, a mi ja m'estan generant una miqueta d'ansietat i em fan entrar una miqueta de por.
Sí?
Sí, perquè ho trobo tot com molt, molt violent, no? És una protesta constant. Fins i tot la política, que ara va filtrada absolutament tota a través de les xarxes, jo crec que són tuitaires. Per mi els polítics avui en dia són tuitaires.
Tuitaires. Però bé, s'ha d'estar. És a dir, tu tens públic, el teu públic, no? Està allà.
Crec que el meu públic estava realment al teatre, però perquè arribi bé al teatre abans, hi ha hagut un canvi de paradigma. Abans tu anaves al teatre i el boca orella feia que aquell teatre s'anés omplint. Però si no ho acompanyes de l'exhibició del que fas, en certa manera, xarxes socials, aquell teatre no estarà ple mai.
Molt bé. Xavi Franquesa, ChatGPT, tu l'has provat? A veure si explica algun acudit interessant, et sembla?
Sí,
que l'introduïm a la nostra conversa. És el ChatGPT del Revolució, es diu Jordi. Hola, què tal? A veure si no estàs aturat. Què tal, Jordi, com estàs? Bé?
Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bé, hauries de parlar en català perquè estàs a Catalunya Ràdio. Escolta, Xavi, li diem que t'expliqui un acudit en català. Un acudit en català.
Què li diu un tomàquet a un altre tomàquet? Ens trobem a la salsa.
Home, bé.
Clar, què diem, no? És a dir, per sort, la intel·ligència artificial que afecta molts sectors, franquesa, en l'humor, en la creativitat, no estaríem d'acord.
Espero que no. Pot ajudar en els processos de creació a endreçar conceptes, però crec que l'enginy necessari per fer comèdia no el trobarem de moment, a les xarxes. Però també m'ha sorprès que el Jordi té un accent meravellós que no sé ben bé d'on és.
No hi havies parlat, tu? No. Jo parlo molt sovint, jo utilitzo molt
el xat GPT. Clar, en el teu cas és més lògic, però jo havia provat el xat GPT per altres coses, però la veu del Jordi concretament, aquesta m'ha fascinat. Però clar, qui t'ha de dir a tu, si això no li expliques a algú, que no és una persona real? Fixa que jo tenia una aplicació molt útil pel mòbil, que no recordo ara com es deia, que era per fer veure que parlaves per telèfon.
Ah, sí?
Sí, fake call, es deia. Llavors, en aquest moment que tu no vols que t'emprenyin, jo feia veure que parlava algú, que em trucava, programaves una trucada i hi havia una veu en anglès que anava xerrant i semblava que tinguessin una conversa. Era meravellós. Et lliurava de marrons magnífics, eh?
Que bo. Escolta, hi ha alguna cosa sobre la qual no faries mai humor, Xavi Franquesa?
No t'ho sabria dir. Jo crec que puc fer humor sobre qualsevol cosa. Sempre has d'intuir el context i la intenció. Això és molt important. I això, de vegades, si no ho fas en el lloc que toca, no es pot entendre ni la intuïció, ni la intenció, perdó, ni el context. I això és molt important.
Per acabar, va. Jo vull recordar, a part de quan torna... Quan
anècdota.
Hem d'anar, sí, a Escòcia, quan torna a Barcelona al setembre.
Mira, hem parat per salut, sí. Per salut física, clar, i mental, hem parat una miqueta, però hem parat, sí? Per res, fa una setmaneta, sí. I tornem a mitjans de setembre.
A setembre, molt bé.
Per tant, afanyeu-vos, perquè hi ha entrades que ja estan, hi ha moltes que estan venudes de cara al setembre. Ja,
Barcelona, eh?
Barcelona, Teatre Regina, tots els dissabtes, a les 8 del vespre.
Molt bé, va, per acabar, un record de la Salesiana. Jo t'he d'explicar molt, oients, és que me'n recordo a l'època que anàvem amb la pissarra, de guix, no? Nosaltres, sí. Aquí a l'època, hi ha un professor, me'n recordo, se li va caure, tu no anaves a la meva classe, quan no. Se li va caure la pissarra i l'aguantava per darrere. Mira, m'entres una tant amb aquella imatge, que és com que un professor que se li cau la pissarra a sobre.
Era professor de matemàtiques, entenc.
Sí.
Clar. Ara no recordes el nom. Però recordem físicament, perquè el tio molt peculiar físicament, però no recordo.
Se li va caure la pissarra, sí. La imatge, és molt bona.
Un home que em va enganxar copiant dos vegades.
Xavi,
salutacions des d'aquí.
Alguna anècdota que recordis? Jo és que aquesta, quan la recordo, fa riure molt. Passa molts anys.
De Salesianes, vols
sí.
dir? No, home, sí que recordo que van ser els meus primers passos en lo artístic, perquè jo, anant a primer de BUP, recordo que ja em posaven a les obres de teatre de final de curs dels de tercer de BUP. Per tant, aquí va ser una monja. Sor Lucía Canadell va ser la responsable de que jo ara mateix estigui fent teatre.
Doncs amb ella, jo també, als 18 anys, vam fer un programa de televisió amb Vanessa Villar i Gemma Sanz, que també es dediquen a la televisió.
Oh, yeah.
Gràcies, Franquesa, una abraçada.
A vosaltres sempre.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Health Hub, amb Beba Rossell.
Avui ens preguntem com seran els hospitals del futur. La resposta d'aquí pocs segons. Com seran aquests hospitals del futur? Avui ens ho preguntem amb la Eva Rossell, CEO de Barcelona Health Hub, i amb l'Òscar Sala, responsable de comptes del sector públic de l'empresa de telecomunicacions Vodafone Business. Què tal? Com esteu?
Molt bé, molt contents d'estar aquí.
Molt bé, gràcies.
Molt bé, a veure, Eva, va, jo ara parlava dels hospitals del futur o ja hauríem de dir del present, què em diries?
Home, queda molt camí per fer, però ja ens acostem una miqueta, no? Ens anem acostant de mica en mica, jo crec que ja va... hi ha moltes coses que ja veiem que estem connectats, no? com a través de l'aplicació La meva salut, no, doncs que ja pots veure doncs els teus resultats, no, d'anàlisis, les teves visites, les teves proves. A vegades això també causa una miqueta de por, no, veig el resultat abans de veure el metge i tinc aquest estrès. Però sí, ara anem cap a l'hospital líquid. Jo vaig més enllà.
Hospital líquid, eh? Òscar, quin paper juga una empresa de telecomunicacions a l'hora de dissenyar la salut del futur, em diries?
Doncs mira, juga un paper rellevant, perquè bàsicament perquè les comunicacions esdevenen un punt clau dintre el nou canvi de paradigma de la salut digital. De fet, el model actual no només s'ha de fer més eficient, sinó s'ha de fer sostenible. Estem pensant en un pacient que entra a les quatre portes de l'hospital, és atès pels agents, que són l'àmbit sanitari, mèdic i assistencial, però això és inviable mantenir-ho. Estem parlant de que el 19% de la població té una malaltia crònica, s'ha multiplicat per dos els darrers 20 anys les persones grans, l'esperança de vida és de 84 anys actualment i la mitjana del nombre de llits d'hospital per 1.000 habitants, que és el radi que s'estableix, a nivell nacional està per sota dels 3, quan la mitjana d'Europa està per 5, el Japó a l'11, per tant és insostenible, hem de canviar i hem d'anar fora a buscar solucions de telemedicina, teleassistència, solucions preventives que permetin doncs, connectar les necessitats del pacient amb el cloud, amb el núvol, amb els metges, connectar les ambulàncies a l'hospital, dintre de l'hospital s'han de connectar i optimitzar.
O sigui, tot connectat, eh? Telemedicina al 100%.
Aquí estan les telecomunicacions.
Sí. Perdona, una coseta, i a part de totes les dades que ha dit el meu company, jo també, hi ha un tema molt preocupant, que és que hi ha un 40% de metges que es jubilaran els propers entre els 5 i 7 anys. O sigui, a part de tot el que ha dit ell, no, al final tot va camí doncs d'una tormenta perfecta, no, que sempre diem a Barcelona Health Hub, i això hem de buscar solucions, i per exemple ells, Vodafone, són una empresa que treballa molt perquè aquestes coses passin, tornar més sostenible i que tot sigui més interconnectat de manera eficient.
Clar. Què us demanen, Òscar? Perquè com vaig imaginar una reunió del director d'un hospital amb un directiu, què us demanen exactament? Com fem aquestes connexions?
Doncs mira, jo tinc la sort de portar 20 anys donant servei a grans multinacionals i al final el requeriment d'un director general d'un hospital no dista gaire del director general d'una gran farmacèutica com he gestionat. El que vol un hospital avui dia és l'excel·lència en el tractament al pacient. I això es fa a través de donar les millors solucions digitals als seus treballadors, que és el personal mèdic i assistencial, permetent que puguin fer la seva feina de forma més eficient i tractar el pacient.
Uh-huh. Eva, abans parlaves d'unes tecnologies, quines diries, no? Ja estan algunes implementades i ja han transformat l'atenció sanitària. Quines hem d'afegir, no? Sobretot el tema de les dades, no? Gestionar milions i milions de dades, no? És el repte de la vostra salut digital.
Sí, jo poso l'exemple últim que hem tingut, no? Per exemple, el Parc Taulí, no? La unitat d'àrea de resolució avançada, no? El que hem fet és empoderar les infermeres amb intel·ligència artificial a l'hora de visitar els pacients, no? Perquè m'entengueu fàcil, no? O sigui, tu arribes al Taulí i tu pots estar de l'1 al 5 al teu grau de problema que pots tenir mèdic, o del 5 al 10, que ja és un altre tema, ja és més greu, no? Per dir alguna cosa. Doncs aquesta gent de l'1 al 5 els hem posat, per entendre-ho fàcil, també en una habitació, no? I hem empoderat a les infermeres i amb la startup doncs, que és Medictor, hem fet aquest cribatge intel·ligència artificial, i això ha fet millorar, el temps, el grau de satisfacció és molt alt de la gent que va en aquest espai de l'1 al 5 que potser estaria esperant i no cal, i després el temps i la seva qualitat millora moltíssim i estan contents, no? Al final és una cosa que no costa diners, és sostenible i fa que les coses vagin molt més ràpid. I el tema de les dades, el tema de les dades ja ho hem parlat molts cops, no? Això dona per un programa d'una hora, no? Però al final no queda una altra de que és que és molt complicat el tema de les dades, però les hem de compartir, no? I hem d'entendre, no, que això ens ho explicaran millor, no, que significa, no, que aquestes dades portar-les al núvol, té que haver una protecció, no poden passar coses com les que van passar al clínic, però anem cap aquí.
Dades confidencials, Òscar, no, dels pacients, han de ser accessibles, com deia l'Eva, no? Per exemple, per comparar-les amb dades d'arreu del món, per fer diagnòstic, no? Com es gestiona, com garantiu vosaltres des de Vodafone que no estiguin a l'abast dels ciberdelinqüents, em diries?
El punt de la gestió de l'ADA, comentava l'Eva, primer per també tranquil·litzar l'audiència. Al final estem parlant de teràpies digitals que passen per un cicle d'avaliació clínica, un comitè ètic, per tant hem de tenir en compte...
Com has dit això, teràpies digitals,
teràpies digitals, sí, sí. Jo tinc la sort de formar part també d'un consorci amb la qual intentem treballar amb els estaments polítics per definir models equivalents als d'Europa. I aquí no estem parlant d'aplicacions que et descarregues el teu smartphone, sinó que són aplicacions on les dades estan protegides. El tema de la ciberseguretat és força clau. Aquí l'Agència Catalana de Ciberseguretat a Catalunya és una de les entitats que està donant el suport i està traslladant aquestes competències i serveis. I els hospitals, malauradament, han tingut atacs aquests darrers dos anys força importants i rellevants, i s'estan fixant molt en dos vectors d'atac avui dia, que són els smartphones, que tenim tothom a la butxaca i que és un del punt d'entrada més habitual, i els equips d'electromedicina. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs.
My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. No sé si ara faré una exageració i dir que estaven més segures les nostres dades d'un pacient on calaix tancades amb clau o la consulta d'un metge al núvol. Jo crec que ja al núvol, però encara hi haurà problemes, no? I als hospitals del futur, ahir parlàvem amb els companys de Laboratoris Ferrer, no? De com seria el futur també dels medicaments. Clar, tenim aplicacions que també ens curaran, per tant, escolta, aquest disseny de la salut del futur també és car, no? Estem parlant d'inversions, de grans inversions en aquesta transformació, Eva?
No, al final nosaltres, el nostre mantra de Barcelona Health Hub, i parlàvem justament abans d'entrar aquí a la ràdio amb l'Òscar, no, és fer una salut més sostenible, escalable i inclusiva. Llavors no hem de pensar que és car, sinó que la tecnologia el que ha de fer és canviar els processos i fer-los més sostenibles. I el car és pensar com canviem aquests processos, no el que implica amb diners, no? Perquè està més que demostrat, i nosaltres des del Hub ho hem fet amb dos informes del que significaria, no, l'impacte socioeconòmic amb intel·ligència artificial i telemedicina, com milloraríem la despesa econòmica del país i com milloraríem, pues, fins i tot les morts que passen durant un any així de bèstia. O sigui, el que ara és posar-nos a pensar. Clar. A vegades ens costa molt pensar.
Clar. Estàs d'acord, Òscar?
Sí, totalment. Al final és un retorn d'inversió. Hem d'anar cap a un model sostenible, s'ha d'invertir. El problema a nivell públic és la llei de contractació, que no ajuda, que depèn molt dels fons europeus, però estem totes les companyies tecnològiques i tots els estaments del país, doncs, per ajudar a assolir aquests fons i poder executar projectes i que no quedin només en proves de concepte, en MVPs o en pocs i siguin escalables.
I clar, des de Vodafone et pregunto per la bretxa digital, no? Perquè clar, telemedicina, assistència remota, tothom pot accedir, els joves, no? Eva, Òscar, és fàcil que accedim a aquests serveis, la gent gran, com ho fem?
Mira, sobre la gent gran, també dir-te que nosaltres hem desenvolupat diversos think tanks, són sessions d'innovació amb els sectors del sistema, i el que vam fer amb les associacions de pacients ens van donar la visibilitat de que l'empatia és un dels punts principals amb aquests tractaments. Aquí m'agradaria fer servir també l'exemple del sector sanitari, on hi ha hagut una intervenció de l'Estat ajudant a la població de gent gran, que és la que té més possibilitats de veure's afectada per aquesta digitalització del sector serveis. I també m'agradaria fer menció a les interfícies i a com fem servir la tecnologia per apropar a la gent gran. Aquí al Mobile World Congress darrerament es va presentar un projecte on es fa una escolta activa de la conversa entre el metge i el pacient, de manera que el metge es pot dedicar a mirar els ulls al pacient, a parlar amb ell, i el propi sistema d'intel·ligència artificial és capaç d'interpretar la conversa, adaptar-la al missatge de metge, a la nomenclatura del doctor per fer la pauta, però permet que el doctor estigui mirant aquesta persona gran. La robòtica social també és una de les tecnologies que apropa molt. Jo he vist projectes que se'm queda la llàgrima, que era un robot humanoide on es projecta la cara del net, que l'està recordant a l'avi, doncs, que s'hagi de prendre la pastilla. Tot això apropa la tecnologia a la gent gran.
Eva, alguna cosa per afegir per anar acabant?
Jo crec que ho ha explicat tot molt bé l'Òscar, no? I també afegint al metge també hi ha aquesta infermera virtual, no? Que també sembla que estigui al costat teu i en realitat és una infermera, doncs, que no existeix, però et crea aquest grau de confiança. Sobretot tenim que anar cap aquí perquè, com bé deia al principi, ell, per acabar i arrodonir, la població cada vegada és més gran, cada vegada volem jugar més a pàdel amb 80 anys, no? Cada vegada hi ha més cronificats i tenim que fer també que tot aquest sector sector, no, tot aquest grup de gent entengui també el llenguatge de la tecnologia.
Clar que sí. Bé, com sempre, aprenent sobre salut digital amb la Eva, avui a l'Òscar que ens visita, hem parlat una mica més de com seran aquests hospitals del futur, ja sabeu, tot connectat, oients, la salut digital és connectada, i ens veiem aviat, un petó, als dos.
Moltes gràcies. Gràcies.
Et sonaria bé rebre els diners de les vendes de la teva botiga online en temps real? Oh my god! Money, la passarel·la de pagaments més avançada. Descobreix la Money.com. Money, com diners en anglès, però amb la i llatina.
Amb Busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Hola, en què et puc ajudar?
Abans que responguis, deixa'm explicar-te que sóc l'assistent virtual d'NTT Data, una consultora tecnològica líder que opera en més de 50 països i que transforma la societat amb solucions innovadores per fer-ne, del món, un lloc millor mitjançant la tecnologia.
Ens vols conèixer? Descobreix els nostres projectes més innovadors a nttdata.es.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Revolució del treball amb Jonathan Escobar.
Quins són els principals problemes que trobem en el món laboral actualment? La resposta en uns segons. Fa uns anys vam tenir la pandèmia, segur que molts encara la recordareu o teniu malsons, amb el que va ser jo. Ara amb el Jonathan Escobar parlarem del món laboral i de si hi ha o no una nova pandèmia. Jonathan Escobar, cofundador i CEO de la consultora Acció Global. Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, contenta de saludar-te. A veure, què vol dir que una nova pandèmia? Quina, no m'espantis?
Bueno, a nosaltres ens agradarà dir-li pandèmia perquè realment creiem que és un gran problema a les organitzacions i, per tant, volem crear, no, aquesta awareness, aquesta consciència, dient-li pandèmia per aixecar una mica l'atenció de tothom.
El que comentes creus que passa a moltes empreses d'arreu del món, o sobretot a les d'aquí, no? Aquest excés de treball innecessari, no? O d'excessives reunions, poder, sí?
Doncs l'excés de treball innecessari i les excessives reunions és un problema que succeeix a totes les empreses del món. Nosaltres treballem en més de 49 països, en 4 continents, i realment és ara mateix transversal a totes les organitzacions del món.
Uh-huh. Va, dius excés de feina, no? Dius que hi ha dos tipus de càrrega, la qualitativa i la quantitativa. Com definiries, Jonathan, cada una, no?
Bueno, nosaltres, quan parlem de càrrega qualitativa, ens referim a la dificultat, a la complexitat, a l'esforç mental o emocional associats a la feina, per exemple, no? Doncs ara mateix un equip que ha de crear una campanya nova a un retailer i s'ha d'enfrontar a inputs de moltes persones diferents, utilitzant nous softwares, ara utilitzant la intel·ligència artificial, intentant abaratir costos, alinear molts departaments per arribar a una solució en poc temps. Això genera una sobrecàrrega qualitativa en les persones. Després tenim la quantitativa, que es defineix simplement, doncs, com la càrrega de treball en relació al temps. Són persones que tenen més temps de dedicació que el que té la jornada de treball.
Bé, però escolta, ara tenim intel·ligència artificial, el ChatGPT-4, tenim molta tecnologia, no? Que són uns bons aliats per plantar cara, no, això?
Totalment, però no ens oblidem que aquesta tecnologia també s'ha d'aprendre. Les persones també s'estan enfrontant a entendre què els hi pot donar, què no els hi pot donar, canvia una velocitat. Jo crec que tots ara mateix, i acaba de ser la presentació de la nova tecnologia, no, d'OpenAI, ens estem adonant que és que ni som capaços d'entendre què ens pot donar la intel·ligència artificial, com la podem servir de forma efectiva, si l'estem fent servir d'una forma ètica. Això també genera aquesta sobrecàrrega qualitativa, no? Tanta velocitat, tant de canvi, noves eines cada dia, hi ha eines d'intel·ligència artificial absolutament per tot avui en dia.
Jonathan, però aquesta intel·ligència artificial es farà simplificar, per exemple, el tema dels correus electrònics, no? O eliminar informes a vegades repetitius, no? És a dir, tu destacaves que hi ha molt reunionitis, no? Que se'n convoquen massa, i per què passa això, no? I com ho podem solucionar? Recordem que ara Teams, per cert, qualsevol reunió que es faci a través de Teams, gràcies a la intel·ligència artificial, et fa un resum sencer de la reunió i et diu els punts a destacar, no?
Sí, sí, sí. Al final el problema són l'accés de reunions, no? Hem comprovat que hi ha alguns biaixos cognitius que ens porten a programar i assistir a massa reunions, no? Per exemple, el biaix d'acció ens fa sentir que hem de fer alguna cosa constantment, inclús si és improductiu. El biaix de grup, no? Que ens fa sentir que hem d'estar en el grup perquè si no estem, doncs estem perdent alguna cosa. El viatge de no confrontació, que és a vegades dir no, no? Si al final en convoquen a una reunió i a qüestionar si nosaltres hem d'estar realment en aquesta reunió. Per tant, tots aquests viatges són els que al final van generant aquest excés de reunions que no ens permeten enfocar-nos, en concentrar-nos, en executar, en fer la feina. No ens oblidem que després de les reunions s'ha de fer la feina i això requereix concentració, li diem el deep work, no? Aquell treball profund que requereix l'execució, el crear, amb la intel·ligència artificial, sí, però quan jo que em passo hores i hores amb la intel·ligència artificial, necessito estar concentrat quan treballo amb la intel·ligència artificial. No ho puc fer amb milions de distraccions, perquè estic interactuant amb una màquina creant una solució i això em requereix concentració.
Tu estàs molt amb el xat GPT-4?
Continuament.
Ajuda'm. Nosaltres també l'estem servint com a programa i ens ajuda molt. Jo crec que és una eina molt important que està canviant.
Moltíssim.
I que potser et deixa fer reunions creatives de brainstorming amb el teu equip i que les feines de contestar certs mails o alguns informes te la fa la màquina.
Inclús nosaltres estem experimentant molt amb equips de treball de tot el món que també, és a dir, la intel·ligència artificial com una persona més, com un element més, no vull dir-li persona, però com un element més. És a dir, al final hi ha un grup de treball que està ideant i estem treballant amb la intel·ligència artificial perquè ens està donant inputs. No ens dona solucions definitives, però ens dona inputs que es poden considerar com un element més a considerar dintre de tot aquest ventall de solucions que estem entre tots intentant trobar.
Estaries d'acord que a les empreses li falta molta informació sobre la intel·ligència artificial perquè són moltes eines les que hi ha?
Són moltes eines, canvien contínuament, és a dir, la velocitat de canvi de totes aquestes eines no ens permeten aprendre una i ja arriba una altra. I sobretot sempre hi ha aquest punt a executar-les, a treballar-les, a provar-les, no? Falta ara mateix, estem en un món on ens estan passant per sobre aquestes eines, tot i que són molt potents i, bueno, hi ha molt de camí per recórrer.
Tu què proposes per revertir aquesta situació, no? D'accés de treball innecessari, de massa reunions, i segurament que moltes d'aquestes feines que dius ho acabarà fent la intel·ligència artificial o les empreses han d'estar assessorades bé de que ho farà una IA, no?
Totalment. Al final, nosaltres ens agrada classificar la feina entre feina que es pot simplificar, com bé dius, feina que es pot simplificar utilitzant la tecnologia, la intel·ligència artificial, l'automatització, el RPA, d'acord, que són altres tecnologies, al final totes que utilitzen la intel·ligència artificial, feina que es pot eliminar, és a dir, hi ha moltíssima feina que es poden eliminar, informes redundants, powerpoints que es fan de 30 pàgines quan al final es poden fer de 2 pàgines, feina que es pot automatitzar com a introducció de dades, és a dir, el que s'ha de fer és que la sobrecàrrega de treball estigui en la taula dels comitès de direcció de totes les empreses i es generin programes per eliminar allò que no aporta valor.
Va, ja que estic amb el Jonathan i que coneix molt la intel·ligència artificial, jo també estic ara averiguant amb diferents intel·ligències artificials com treballa no només el xat GPT-4, sinó que n'hi ha moltes. Amb quina et quedes? Quin recomanaries tu?
Doncs mira, a mi m'agrada molt Claude.
Claude, l'altre dia en parlàvem.
Sí. A mi m'agrada moltíssim. De fet, jo el que faig és contínuament interactuar una i l'altra, no? Inclús pots demanar-li, mira, en xat GPT m'ha dit això, Claude, tu què penses d'aquesta solució?
I per què? Què té el Claude que no té el xat GPT?
Pues al final el que té són solucions diferents. Al final, quan estàs creant, quan estàs interactuant, estàs donant dades, al final el que te n'adones és que cadascú et dona angles diferents, diferents perspectives, diferents tipus d'alternatives, i crec que és superbo donar-li la solució d'un a l'altre o simplement demanar la mateixa pregunta als dos, veure què donen. Has de tenir, òbviament, capacitat crítica per entendre quina solució està donant cadascú. Demanar-li a un i l'altre que compari la solució, no?, que t'ha donat l'intel·ligència artificial, és molt divertit i molt productiu.
Ja que sí. Doncs escolta, hem fet aquesta classe de gestió, no? Gestions laborals i sobretot més IA, que segurament resoldrà aquests problemes. I t'he de dir que al Revolució nosaltres fem, no tenim reunionitis, no? Intentem fer reunions productives però breus, no? Perquè a vegades, i davant d'un cafè, millor que en un despatx també, avorrit.
Això serà la revolució del treball. menys reunions i més cafès i creació conjunta.
Doncs mira, nosaltres sempre les fem en una cafeteria, moltes reunions. Això és creatiu, oi?
Molt. Sortir de casa i de les oficines.
Des del 2017 que ho fem així. 17. Gràcies, Jonathan Escobar.
Gràcies a totes i a tots.
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
I avui vull parlar de talent a Barcelona i saludem a Bru Recolons, president de la Fundació Impulsa Talentum. Què tal, Bru? Com estàs?
Molt bé, estic molt bé i molt content de poder parlar amb tu una altra vegada, perquè la última vegada no hi eres i ara estic molt content de que tornis a estar.
Gràcies, Bru. Aquest dijous passat vau fer un superconcert per celebrar el 10è aniversari, un concert solidari per recaptar fons per la investigació contra el càncer infantil, l'associació Anita. Explica'm això, com va anar? Des del 2014 que esteu ajudant, eh?
Sí, a veure, el que és rellevant és té 10 anys. Avui en dia sobreviure 10 anys és molt difícil, sobreviure amb un projecte tan ambiciós i tan complex també, però molt contents perquè al final hem aconseguit fer una cosa molt difícil, que és afiançar un projecte i internacionalitzar-lo. Aconseguir que un somni de fa 10 anys d'uns quants il·luminats finalment acabi sent una aposta per un projecte internacional, i això m'omple d'alegria. Estic supercontent i jo crec que és una cosa que hauríem de celebrar tots els barcelonins i tots els catalans.
Molt bé. I una altra bona notícia és que la Fundació Impulsa Talento heu estat notícia perquè aquests 10 anys de vida porteu grans novetats. Què ha passat divendres a l'Ajuntament? Barcelona sigui, voleu que la Barcelona sigui la capital mundial del talent. Això ens agrada molt, sí.
Sí, aviam, pot semblar un titular, no sé, una mica així forçat, però a veure, ens ho hem de guanyar. És a dir, Barcelona té tot per ser la capital mundial del talent, però el món està ple de ciutats plenes de talent que ho han estat sempre i que tenen la possibilitat i l'opció de poder liderar això. El que passa aquí és que es dona la circumstància que aquesta iniciativa ha nascut aquí. I és una iniciativa que el que vol és que, a través d'aliances amb organismes internacionals, com poden ser organismes vinculats a la UNESCO o organismes que es dediquen a organitzar grans esdeveniments, hem afiançat la idea de que aquest hub, que és un hub de talent, que té un observatori, que té un congrés, que gestiona una comunitat d'experts de talent d'arreu del món, tingui com a capital Barcelona. I quan dic Barcelona, dic Catalunya, perquè al final estem parlant que hi hagi seus a diferents ciutats del país, i això crec que és alguna cosa que hauríem d'estar tots remant perquè realment passi i que es quedi aquí.
Molt bé, molt ràpidament, Congrés Mundial del Talent, ja tenim data quan es faran les activitats o encara ens hem d'esperar?
Sí, perquè aquest congrés es farà dintre del Congrés Internacional de l'Audiovisual, el més gran del món, que es fa a Barcelona. L'ICE, el nostre vicepresident de la nostra fundació, Michael Blackman, fa ja tres edicions que hem estat fent petites proves de què s'hauria de parlar i com hauria de funcionar un congrés de talent, i el proper any, d'alguna manera, seria el punt de partida per agrupar tot aquest col·lectiu.
Molt bé. Doncs escolta, felicitats, Bru, per aquests 10 anys de la Fundació Impulsa Talentum, sobretot per aquestes dues iniciatives que ens has explicat, i parlarem d'aquest Congrés Mundial del Talent. A més, està implicat també la UNESCO, o sigui que en parlarem l'any que ve al Revolució 4.0. Una abraçada i felicitats, Bru.
Gràcies, Chantal. Que vagi molt bé.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Bé, Xandall, avui del que parlarem és de l'arma secreta. Ja sé que això sona molt, molt potent, sona una miqueta clickbait, no?, del món de la ràdio, però és que realment jo penso que la gent que té aquesta capacitat realment té una arma secreta. I estic parlant de la automotivació. L'automotivació és espectacular. O sigui, la gent que té la capacitat de no necessitar que algú de fora el motivi, sinó que ella sola pot fer-ho, això realment és l'arma secreta. I la gent em pregunta, escolta, Lluís, i com ho faig, això? A mi m'agradaria tenir una resposta i dir, bueno, però jo tinc una pastilla que te la prens i t'automotives, però això no va així. Com funciona? Això funciona com quasi tot el que jo explico en aquest programa, que és amb tècniques, que és el bo, no? Perquè un ho pot seguir com una recepta. Bé, l'automotivació té una sèrie de claus. La primera clau, que a mi em sembla fascinant i que és algo que molt poca gent coneix, és l'autoeficàcia. L'autoeficàcia és un concepte que no l'he inventat jo, que el va inventar l'Albert Bandura, que és era un psicòleg canadenc, que ell deia, mira, l'autoestima està molt bé, però clar, l'autoestima depèn molt també de com et sentis tu, evidentment, no? És a dir, et poso un exemple, seré un bon pare? Pots pensar, hi ha dies que pots pensar, jo seré un bon pare, hi ha dies que pots pensar, jo no seré un bon pare, no? Depèn molt del teu sentiment, no? Del teu estat d'ànim. Però l'autoeficàcia és l'objectivització de l'autoestima. És a dir, anem a ser objectius. A veure, seré un bon pare, puc no dormir? Sí, de fet, he estat moltes nits de farra, he estat moltes nits estudiant, he estat moltes nits fent projectes, puc no dormir. Molt bé, puc fer coses complexes? Sí, fantàstic. Tinc il·lusió? Moltíssima. Per tant, és totalment objectiu tot això que t'acabo de dir. Per tant, jo, si estic capacitat per fer la cosa en si, o he fet coses similars, encara que no he fet la mateixa. Molt bé. Jo, els que són com jo, és a dir, els meus amics han sigut pares? Sí. La gent normal de 40 anys és pare? Sí. La gent amb la que he estudiat, els meus veïns, els meus germans, els meus cosins, són pares? Sí. Per tant, els que són com jo poden ser-ho. I tercera és què em diu la gent quan els hi comento que vull ser pare. És a dir, em diuen, escolta, molt bé, escolta, em diuen, millor que tu pensis, no. D'acord? Per tant, tres punts, fixa-t'hi. Primera palanca, la autoeficàcia té tres punts. Jo fent altres coses, sí? Els demés fent el mateix que jo vull fer i el feedback que rebo. Segon punt, tenim el primer, autoeficàcia. El segon punt, tenir els objectius ben clars. És a dir, per motivar-te, cal tenir ben clar cap a on vols anar. La motivació no és algo genèric. La motivació és, jo estic motivat per fer una gran secció en el programa de la Xandall. Molt bé, i com que estic motivat, faré seccions de 10 minuts, parlaré d'aquests temes i em marco uns objectius d'assolir no sé quants oients o no sé quants likes a Instagram. És a dir, tot ben objectivitzat. Hi ha moltíssimes tècniques de fer objectius, eh? La més coneguda és la SMART, que et diu que un objectiu ha de ser específic, medible, assolible, rellevant i lligat al temps. Si tu els objectius els tens ben definits, això incrementa el teu grau de motivació. D'acord? Hi ha altres tècniques, eh? Jo no dic que es faci servir aquesta, que no és meva, aquesta és una tècnica que, de fet, no se sap ni d'aquí, és de tan antiga que és, però funciona. Per tant, fixa-t'hi, no tirarem de autoestima per motivar-nos, tirarem d'autoeficàcia perquè sigui objectiu, tirarem d'uns objectius ben definits amb la tècnica SMART o amb la tècnica que sigui. El tercer punt, la tercera clau és l'entorn. L'entorn. L'entorn motiva. Diràs, no, Lluís, però si és automotivació, l'entorn no m'afecta. Això és fals. Si tu surts al camp del Barça o al camp del teu equip preferit i tothom crida el teu nom, Xandall, tu et motives, sí o no? 100.000 persones cridant el teu nom, evidentment que sí. Ara bé, si tu t'esperes que 100.000 persones cridin el teu nom i tu surts i no hi ha ningú, tu et desmotives, sí o no? Per la qual cosa, no és cert que l'entorn no ajudi. Hi ha molts tipus d'entorn, també. Està l'entorn aquest, l'entorn social, no? Està l'entorn natural, l'entorn que no vol dir de la natura, vol dir d'on et mous, no? Un entorn on estiguis a gust, un estudi bonic com aquest, un estudi ben il·luminat, aquí donen ganes de fer ràdio, no? Però no només això, com és el teu lloc de treball? Està endreçat, és net, és lluminós, estàs confortable? Com és el teu entorn social, els teus amics, no? I jo sempre dic el mateix, si tu vols deixar de fumar, la motivació per deixar-te de fumar, podria començar per borrar-te o esborrar-te del club del puro del teu poble, m'entens o no? Perquè clar, si tothom és del club del puro, no? I més a Salabraca, m'entens, no? Per tant, l'entorn ajuda, i tant que ajuda. I després està la manera amb la que penses, per acabar. I és que, ostres, malauradament hi ha massa gent que es deixa dominar pels seus pensaments. Si recordes, a l'última secció vam fer la teoria dels solcs, que, per cert, ha tingut un èxit espectacular. Hem rebut moltíssimes respostes de gent per Insta i per X, de gent que ens deia, escolta, ho he provat i estic començant a notar canvis. Aquests 21 dies ja han passat i és que és al·lucinant la de gent que ens diu, estan passant coses, d'acord? Per tant, aquests pensaments els hem de controlar. Si tu tens un pensament doncs negatiu, la motivació et minvarà. I atenció, recorda el que vaig dir, no estem dient aquí de ser naïfs i de tenir, no? Recorda que Mr. Wonderful ha fet molt de mal en aquest món, no? Diem, no, tot és fantàstic, no, a vegades no tot és fantàstic, però si jo penso, no, en positiu, però un positiu intel·ligent, un optimista intel·ligent, un optimista amb seny, on sempre busquem la part positiva de les coses, que sempre o gairebé sempre hi és, aquest tipus de pensament realment et pot portar a tenir uns graus d'automotivació més elevats. Per tant, resumint, tenim que per automotivar-nos no hem d'inspirar i esperar que l'univers ens doni la motivació, no. Hem de treballar, hem de currar amb quatre línies. L'autoeficàcia, els objectius, un bon entorn i un pensament positiu. Jo t'asseguro, a tu no et cal automotivar-te, Chantal, però asseguro a tota l'audiència que si proven això, els seus nivells d'automotivació, ells mateixos i elles mateixes podran generar-se un altíssim nivell d'automotivació que, evidentment, com tu ja saps que jo sempre dic, els portarà, sens dubte, cap l'èxit.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que, juntes, fem un món millor. Descobreix la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Sabies que tothom té dret a la lliure elecció de notari? Ja sigui en una compra-venda, a la firma d'una hipoteca o com a persona que adquireix qualsevol bé o dret, s'oferirà un assessorament imparcial, independent i gratuït. Si no en coneixes cap, contacta amb el Col·legi Notarial de Catalunya escrivint a info@catalunya.notariado.org o trucant al 93 317 4800 perquè t'informin. El notari, tria'l tu.
Llença el davantal a l'aire i se'n va.
Acabem el programa d'avui i ho farem amb una frase del submarinista i divulgador Jacques Cousteau, que segur que els oients veterans recordeu molt bé, és aquesta. Diuen que els peixos tenen poca memòria, caldria observar les persones. Una gran reflexió sobre la humanitat, que és capaç una vegada i una altra de cometre els mateixos errors i no posar-hi remei. Moltes gràcies a tot l'equip que fa possible la revolució, la Júlia García, el Marcel Turo, el trio de Jordi Borràs, Jordi Pi i Jordi Portals. Bona setmana a tots. Un petó.
Haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra.